María Fajardo, vicealcaldesa de Vila-real i també portaveu de l'equip de govern. Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Ahir, dilluns, a les 9:30 del matí, un pleno. Dos punts del dia.
Efectivament. Era per a tindre l'aprovació definitiva del pressupost perquè s'havien presentat unes al·legacions al mateix i aleshores calia fer un altre ple per a desestimar aquestes al·legacions i que efectivament poguera ser el pressupost aprovat definitivament i publicat avui a primera hora. Ja el teníem publicat al boletí oficial de la província, per la qual cosa ja podem posar-nos a treballar amb xifres damunt de la taula.
Que és molt important.
És imprescindible. Era ja molt necessari perquè recordem que si no n'hi ha un pressupost aprovat, tots els convenis que Vila-real té amb entitats que fan una gran tasca i que porten tot l'any sense haver percebut ni un euro del nostre ajuntament, doncs no poden cobrar. Aleshores era imprescindible.
El ple de Vila-real aprova definitivament el pressupost que puja en 4,8% més que l'any passat, fins a 58 milions d'euros. Les quatre al·legacions presentades als nous comptes, tres d'elles de sindicats, han estat desestimades i els comptes reduïxen el deute municipal i permetran acabar l'any sense la pròrroga del 2023. PP i Vox voten en contra dels dos punts.
Voten en contra dels dos punts, que hem de recordar que ja se va celebrar el ple de pressupostos, aleshores ja van poder posar de manifest la seva opinió envers la proposta de comptes municipals que teníem, però per a nosaltres, per a l'equip de govern, la sorpresa ha estat especialment no en el vot en contra pel que fa al pressupost, perquè és comprensible que des de l'oposició se vote en contra del pressupost i més d'un pressupost que inclou marca dels dos partits que conformem l'equip de govern en el que és les línies d'execució, vull dir, ho entenem perfectament, nosaltres som l'esquerra i ells són la dreta i això es veu clarament també en com s'han establert els pressupostos, però el que em sorprèn a mi personalment també, i ho he comentat precisament amb l'alcalde, ha estat el tema de la plantilla pressupostària, és a dir, del primer punt. I aquesta plantilla pressupostària, que recordem que el canvi que ha patit, canvi fonamental que ha patit aquesta plantilla pressupostària, és acabar amb la productivitat de tota la plantilla de policia, que recordem que és el 30% del personal que tenim a Cala Vila, i que això, i acabar amb aquesta productivitat, incloure-ho com a un complement específic, el que fa és llevar el 30% ja de el que serà la RPT que hem de caminar per a aprovar-la definitivament a Vila-real. Aleshores, clar, que hice abans que se'ls ha fet a la policia en el que podem trobar discrepàncies perquè al final genera un greuge comparatiu entre la resta de personal funcionari de la casa, ja que al final avui per avui, la policia i aquest cos de policia de l'Ajuntament, que recordem és el 30%, té aquest avantatge respecte a la resta, és a dir, són uns privilegiats respecte a la resta de funcionaris, i això la gent que treballa a la casa ha de ser conscient de que els partits que formem part de l'equip de govern som coneixedors d'això, ho sabem, però que tal i com se va parlar en la mesa de negociació és una primera passa per aprovar la RPT.
Sí.
Però que això, esta situació ve abocada per una moció que recordem que presenta Vox a l'Ajuntament de Vila-real i que tots els partits aprovem per unanimitat.
Claro.
Aleshores, clar, a mi això em pareix de ser d'una covardia bestial, com ara presentem una moció, ens fem nosaltres d'abanderats i de defensors del cos de policia local de l'Ajuntament de Vila-real, però quan aquesta moció se fa realitat a través d'una plantilla pressupostària, tant el PP com Vox es posen de perfil donant una abstenció, és que voten en contra. Ara sí que es posen al costat dels altres funcionaris als que no se'ls ha equiparat, o quin és el fonament? Ara ja no són defensors de la policia. Aleshores em pareix una qüestió molt assenyalable i que damunt no es facin ni una mísera explicació de vot, ja no és que no entren al debat, sinó que no ho expliquen.
El silenci.
Clar.
Jo els vaig preguntar perquè no havien fet explicació de vot i havien dit que ho tenien clar, ells no van a votar a favor perquè ja havien explicat massa voltes el per què no estaven d'acord.
Clar, i per què no estan d'acord en la plantilla pressupostària, que clar, el que posa és el que és una moció que ells mateixa van proposar. Això és el que vull saber jo. I ja no parle del Partit Popular, perquè el Partit Popular, al final la moció la va presentar Vox, però Vox, perquè no diu res, perquè primer diu una cosa i després fa la contrària, perquè el PP al final, bueno, va fer el no sé com dir-ho, vull dir, presentes una moció, pues bueno, la proposta és d'EU, tu la aproves, igual que la va aprovar Compromís i la va aprovar el Partit Socialista, perquè aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, però ni el grup proponent explica res. Què passa ara? És que no se comprèn, la veritat. Jo no ho entenc.
Sí, la nota de premsa que després ens enviaven des de l'Ajuntament de Vila-real no posaven massa... com li diria? No posaven massa atenció a que els partits de l'oposició haveren votat en contra d'aquesta plantilla pressupostària. A mi em va sonar un poc estrany, sobretot també, no sé si és que igual estaven vostès molt agotats de festes, que l'equip de govern no ho preguntara, perquè igual ho havia pogut preguntar.
Clar, igual el que ens hem de plantejar l'alcalde i jo som alguna mena de llenguatge no verbal per a veure com hem de fer per a comunicar-nos les coses mentre s'està produint el ple. El ple que no se'ns oblide que al final és una posada en escena de qüestions que estan tractant-se pel que fa a la gestió municipal. L'alcalde és el que té la potestat de parlar quan ell considere, perquè és el moderador d'eixa sessió plenària.
Sí.
No obstant això, la resta, si no se'ns dona la paraula, no podem parlar. En el moment en què el Partit Popular i Vox se'ls diu si van a explicar vot o si van a intervindre en el debat i ells diuen que no, doncs personalment crec que l'alcalde haguera tingut que agafar la paraula i haver dit això que estic explicant jo així, perquè conforme vam eixir del ple ho vam comentar, com
claro,
pot ser
que
hi hagi eixa covardia per part d'estos dos partits que es posicionen en contra sense explicar vot d'una qüestió com és la plantilla pressupostària, que ja dic, no és que no demanàvem un vot a favor, però sí que jo m'esperava una abstenció almenys, sobretot quan el que estava fent-se ahir era una aprovació definitiva. Doncs, puc entendre que en el primer ple doncs bé, volguerem posicionar-se en contra i fermament com a una oposició a l'equip de govern i a un pressupost que per primera vegada així ha pactat entre PSOE i Compromís en esta legislatura, puc entendre aquest posicionament a nivell ideològic o a nivell polític, però que en una segona oportunitat doncs a la plantilla pressupostària, que ja dic, ve arran un acord que se planteja al ple municipal per un partit molt concret, al que van votar tots per unanimitat, doncs que ara no es plantegen ni una abstenció, la veritat és que em va semblar molt covard. I me vaig xafar la llengua, sincerament.
Sí, sí.
Però clar, jo no tinc la paraula, aleshores tampoc sé ben bé, igual és el que hauríem de mirar, fonamentant-se en el reglament, si com a portaveu de l'equip de govern sí que puc parlar simplement dient-li a l'alcalde que si m'ho permet i em dona la paraula, vull dir, crec que hem de treballar un poc i aquest llenguatge no verbal.
Imagine que vostè està allí, no? en el saló de plens i voten en contra i no donen ninguna explicació de vot. Què els haguera dit?
Jo els haguera dit això mateix. Els haguera dit, a més és que els igual en el moment del nerviós, però me pareix que prometen hasta que la, no sé, és que no me quadra que planteges una moció i que després
li ho haguera directament a la portaveu de Vox, a
sí,
Irene Herrero, li
sí.
Haguera preguntat per què ha votat vostè en contra.
Sí, i li haguera dit quina explicació els ha donat als policies, vull dir, ja no tant a mi, perquè jo no sóc ningú, però quina explicació va donar-los al sindicat de policia, que entenc que és amb qui parlaria.
Què els ha negat?
Per aportar això.
Què li estava negant a la policia local de Vila-real?
Doncs que s'acabarà amb les productivitats i que ho tingueren inclòs en el complement específic.
Això és el que negava,
sí.
En este cas, PP i Vox. I vostès han aprovat
eixa implementació, ja dic, eixa implementació del que serà la RPT i que permet que el 30% de la gent que treballa en Cala Vila, que és la policia, doncs ja ho tinga implementat i s'acabi amb les productivitats, que recordem que les productivitats són un mecanisme que ha d'estar motivat per a cobrar-lo, però que no pot ser reiterat. Un no pot cobrar productivitat de manera sistemàtica i en este ajuntament passa. I s'ha d'acabar amb això.
Si s'acaba la productivitat significa que
se regularitza. No, i que se regularitza.
I se pot arribar
una situació, perquè
clar,
així la productivitat normalment es paga per un motiu, o sea, per diversos motius, però que són molt concrets. Perquè estàs assumint feines que no te pertoquen, que pot ser per dues coses. Perquè estàs ocupant un lloc superior al que a tu te correspon per titulació o per haver aprovat la plaça, o dos, perquè falta gent en aquest departament.
Ei, anem.
I te toca assumir la feina de dos o tres o quatre, o depèn del departament, cinc persones. Perquè jo mateixa, que sóc ara regidora d'Igualtat, jo ara mateixa tinc allí a una persona assumint la tasca de tres persones.
Queda clar, el que va passar ahir en el ple. Altra cosa que també em pregunten i molt és: ahir s'inicia una campanya de neteja intensiva. Mire, jo ahir vaig preguntar si això en Vilar, perquè clar, en la nota de premsa diu que se fa una tasca des de la regidoria de serveis públics que ja se va realitzar l'any passat. L'any passat se va fer la tasca que s'està fent enguany en serveis públics?
Sí, és la campanya de neteja intensiva per tal de previndre els efectes de la gota freda. En alguns pobles comencen abans, ja sigui a Vila-real, malauradament el que tenim és que són les festes a principis de setembre i que aleshores, fins que no s'acaben les festes, per tal de no interferir en els esdeveniments festius que celebren als nostres carrers, doncs s'ha d'endarrerir el que seria una setmana, setmana i mitja. Aleshores, així vam començar ahir mateix a aquesta campanya intensiva. La resposta que estem rebent per xarxes, i crec que és una de les coses diferents a lo millor respecte a l'any passat, és que enguany el que estem intentant és que aquesta campanya, que està programada i planificada per a que s'execute en 21 dies de neteja intensiva per tal d'arribar als límits abans de que arriben aquestes previsions de gotes fredes, és la col·laboració veïnal, insistir en aquesta necessària col·laboració veïnal per a que retiren els vehicles de la via pública a on se van a fer aquestes neteges intensives. Què vol dir això? Vol dir això que si no me se fa estos 21 dies en aquests carrers, que cada dia anem a una zona del poble a realitzar-ho, només es realitza neteja en aquests carrers, que també és una de les denúncies
sí,
que estem rebent per xarxes socials? No té res a veure. En aquests carrers, que és on se fa aquest programa de neteja intensiva, vol dir que intervenen unes maquinàries molt concretes, que són amples, que netegen els embornals, els vials i el mobiliari públic. El que són senyals, bancs, les voretes dels arbres, clar. Anem a pensar una miqueta entrellat. En el carrer me ve al cap, jo què sé, el carrer Tremedal. En el carrer Tremedal no tenim mobiliari públic, perquè no cap. Vull dir, són carrers molt estretets, són carrers que no tenen mobiliari públic, aleshores, aquesta neteja intensiva que es fa en aquests carrers no se fa en camions de neteja viària. Es fa amb un sistema humà en el que va la persona encarregada de la neteja en aquest contracte que tenim de neteja per a la via pública i es desplaça fins allí i fa la neteja. Per això no se demana la col·laboració veïnal de retirada de vehicles. És igual que n'hi ha carrers on no se poden aparcar els vehicles. Ahí, evidentment, també se fa neteja d'embornals perquè també passa el sistema de clavegueram, igual que en qualsevol lloc del poble, però no n'hi ha vehicles damunt perquè no se pot aparcar. Vull dir, que crec que hem d'aplicar un poc la lògica i no posar-nos nerviosos. La neteja arribarà, o anem a intentar que arribi, i això és el nostre propòsit, a tots els carrers del poble per tal de previndre les gotes fredes. Però després també hem de ser una miqueta realistes. Quan se produeix un episodi de gota freda, n'hi ha zones del poble que pateixen moltíssim les inundacions perquè estan en previsió de que se faci una renovació de la instal·lació d'acumulació d'aigües perquè no tenen tanque de tormentes, per exemple, o no tenen un bon sistema de desaiguat. Aleshores, el que passa és això, que com no tenen aquest bon sistema de recollida d'aigua, clar, s'inunda. Aleshores, ahí és on hi ha que focalitzar.
Incidir.
Correcte, és on hi ha que focalitzar la feina per tal d'evitar que aquestes inundacions es produïsquen. A banda de la neteja dels embornals, el que també hi ha que garantir és que després s'establisca un pla per a reduir aquestes inundacions. Que aquest pla per a reduir les inundacions, tot aquell que depenga d'infraestructures que s'hagin de dotar, doncs el que haurem de fer és, poquet a poquet, perquè saben vostès que això té un gran pes econòmic, doncs el que n'hi ha que fer, o el que s'hem proposat nosaltres, és planificar-ho per a que cada any se pugui fer un seguit d'inversions, no només amb ajudes que puguen vindre d'administracions supramunicipals, com pot ser la Conselleria o fins i tot d'Europa, que ens ajuda també en estos temes, perquè això al final és eficiència hídrica i aprofitament dels recursos, sinó també de recursos propis. posant-ho en el pressupost, doncs enguany tants diners per a este barri per a instal·lar un tanque de tormentes. Doncs això, passa a passa, crec que és el que hem d'anar millorant, perquè és cert que Vila-real es veu sotmesa que plouen quatre gotes i n'hi ha zones que es veuen realment afectades, com va passar, i així donem la cara, com va passar en la zona de Molinou en plenes festes, on vam haver d'enviar diverses cubes per a desaiguar, no només de l'Ajuntament, sinó també de l'empresa d'aigües que tenim així, que és Facsa, per a que ens tirarà un cable.
Uh-huh. Quan parla de mobiliari urbà, parla de fanals, que són les faroles, per la gent que no... bancs, senyals, és a dir, això se venia fent tots els anys?
Jo penso que des de l'any passat almenys, que és des que està el contracte de neteja viària, sí, perquè l'empresa és la mateixa i aleshores s'incideix en el mateix sistema i el que se fa cada any és fer una valoració a posteriori de com ha anat aquesta neteja viària per tal d'incidir allà on s'ha de... on s'han produït més problemes. Què problemes se van trobar l'any passat? El que comentàvem un poc al principi i al final m'he perdut explicant altres coses. El que es va produir l'any passat és que al final el que estava programat per a 21 dies malauradament va haver d'allargar-se, perquè la gent el que passava era que, tot i que la policia posava les senyals informant de que s'anava a produir allí una neteja i que s'havien de retirar els vehicles en dies d'antelació, el que passava és que al final anaven les màquines a les 5 del matí i se trobaven que havien de passar hores i hores fins que es retiraven els vehicles en una grua per a poder fer la neteja. I després, sobretot és que xafaven alguna trampilla, no? D'estes de les que n'hi ha que retirar per a netejar. Però en les que no se produïa i no apartaven el cotxe, el que passava que era que aquest cotxe, quan decidia anar-se'n, doncs totes les fulles que s'havien quedat baix o tota la brutícia, apareixia als dies i dius, ai, estos han venido a limpiar? Pues mira, clar, és que si no col·laborem els veïns, què estem fent enguany que no s'ha fet abans? Papereig. Jo tinc uns paperets i dic jo perquè ho estic fent personalment en les meues mans totes les vesprades. El que fem és que la policia ens va autoritzar a posar uns papers que precisament la policia supervisa, per tant que aparega el logo de policia també i tal, que el que fa és complementar aquests senyals que es posen en la via pública indicant que no se pot aparcar o que està prohibit estacionar de tal hora per tal de fer aquesta neteja, no? I el que fem és que en aquests paperets els posem un per un en cada vehicle que trobem aparcat en els seus limpiaparabrises per tal de que la gent ho veja i si ho veu o que es correga la veu, si veus el cotxe del teu vehicle i toques el timbre i li digues, ei, recorda que demà a les 5 del matí netegen i que si no llevem més cotxes, això s'allarga en temps.
És entre les 5 i les 12 del migdia.
I les 12 del migdia, sí.
Després poden tornar a estacionar els vehicles ahir.
Correcte.
Mire, vostès parlaven de els vehicles, els dispositius que han emprat, que han emprat, són els han emprat els vehicles?
Els vehicles que han emprat...
Que empraran per a la realització d'aquestes tasques?
Sí, són vehicles que són els vehicles que fan la neteja viària per a netejar les voreres i tot això. Clar, i necessiten l'amplitud i necessiten poder accedir al que són les cantonades de les voreres.
Sí, sí. Mire, jo és que estic un poc confundida. Jo quan empre algo no és meu.
No, emprar és utilitzar.
Ah, vale. És que jo ho tenia confundit. Digo, a veure si ara no ho tenim i ho lloguem i costa
no,
més diners.
No, és nostre, tot vale. Entra dins del contracte.
Ho tenim tot dins de la casa, sí. Val? Hi ha també persones que van al costat i van ajudant a totes aquestes tasques.
Efectivament. Mm?
El hidronetejador, és una...
En aigua a pressió.
Vale. Mm, i després també hi havia un, que també ho estava llegint, hi ha un... El d'aigualeig és l'aigua que està reutilitzada.
Sí, correcte, que està agafada directament de, per exemple, el Pou d'Amorós, que és on ja tenim els filtres de carbó actius. I
per allò
és aigua,
que pensen que s'està tirant aigua, no, s'està
No, és aigua reutilitzada, que va directament, que és el que vam inaugurar aquest estiu, precisament, sí. Perquè ja volíem treure-li profit per a aquesta campanya de neteja intensiva, i el que fem és estalviar també molt de temps a les persones encarregades de portar aquest camió, perquè aquest camió ara mateix té una eixida directa al carrer, per la qual cosa no és necessari entrar dins per a replenar el que és la cuba, sinó que ho fa des de fora, i aleshores en la pròpia manguera ho fa en un moment i estalviem. No només és eficiència hídrica, sinó també és eficiència en quant a la realització de tasques perquè estalvia molt de temps.
Zones d'actuació de la campanya intensiva de neteja. Van començar Avinguda Grècia, Tàrrega. L'Avinguda Grècia Tàrrega és, si agarrem tota l'Avinguda Tàrrega, arribem quasi a Angelina Abad.
Correcte, i aquesta zona és la que ja està feta. Ara mateix vam començar en l'Avinguda Grècia, en l'encreuament en l'Avinguda Grècia, en l'Avinguda Tàrrega, fins a l'Avinguda Mediterrani. I aquesta és la que se va fer el dilluns, el primer dia.
Ahir.
Avui s'ha fet el que és des d'aquesta Avinguda Mediterrani fins al Cedre. Això és el que s'ha fet avui mateixa, que és ahir fins a la cantonada de l'Auditori. I després...
Avinguda Tàrrega, Mediterrani i Avinguda Cedre.
Correcte.
I s'està... s'han llevat tots els vehicles a les 5 del matí, imagina.
Doncs mire.
Ahir anem.
El primer dia he de dir que me vaig desanimar prou, perquè quan vaig parlar amb ells, concretament a les 6 del matí, perquè a les 6 del matí vam demanar que una de les màquines anara al Pasqual Nàcher, concretament al pati, perquè saben vostès que la conselleria doncs, no ha acabat amb termini les obres del Pasqual Nàcher del Pla Edificant. Aleshores encara estaven allí els obrers treballant.
I els xiquets entrant per la porta.
Aleshores el que vam fer nosaltres des de Serveis Públics va ser a les 6 del matí visitar l'obra per assegurar-nos que els xiquets podien entrar en totes les garanties, és a dir, que estava tot cobert amb les tanques tal i com ens havia garantit la constructora que ho anava a fer, però bueno, jo me sentia que havíem d'anar a comprovar-ho in situ, aleshores vam estar allí amb un parell de tècnics i, clar, vam veure que el que n'hi havia era molta polseguera per el pati, tot i que la constructora havia passat amb graneres i ho havia deixat tal i com ens havia promès diumenge, que diumenge va ser quan jo vaig estar parlant amb ells i em van dir que sense problema dilluns a les 9:20 estaria tot fet. Vull que és que no per a un primer dia de xiquets menudets, de pares que mai han estat en eixe col·le, no sé, me pareixia lleig que estigueran polsegat. Aleshores vam telefonar a esta mateixa empresa de neteja que estava fent la neteja intensiva per a que portara una de les hidromàquines que la portara al pati per a llevar ixa polseguera amb l'aigua a pressió tal. I van acudir. I aleshores jo li vaig preguntar a Miguel Ángel, que és el nostre, és la persona que supervisa precisament a la empresa de neteja que tenim externalitzada, doncs li vaig dir com ha anat, no, el tema dels vehicles, heu pogut fer-ho tot bé? I fa, bueno, hem estat llevant cotxes, tal, uns 20, i jo dic, de veres, tal, i me vaig disgustar perquè havia estat la nit d'abans, després de la provessó, bueno, de la provessó, de la tornada de la Mare de Déu a l'ermita, jo mateixa, posant-me els sabatilles i anant-me a repartir paperets i dic, de veres no ha funcionat els paperets? I fa, no te desanimes, que crec que hem llevat la meitat de l'any passat, vull dir que l'any passat encara va ser pitjor.
Clar, és que 20 a mi no me pareixen molts.
Clar, però jo, com era un tram que és relativament curt, llevar 20 cotxes...
Però el que m'han dit és que... Les senyals se parla que estiguen dos dies abans. I en este cas, en aquesta zona, era el dia d'abans van portar la senyal. Igual perquè eren festa regidora.
Jo crec que no, perquè el dia del sopar de veïns, que era dissabte, estaven les senyals. I això es començava dilluns.
A mi el que van dir és que la van posar el dia d'abans.
El dia d'abans el que van posar va ser una tanca més gran encara, perquè el que n'hi havia era només les senyals de prohibit estacionar que van plegables, sí, menudetes. Sí. I jo vaig dir que no se veien prou bé i van ficar una tanca més gran. Això sí que és veritat que va ser el dia d'abans. Però el que són les senyals menudetes estaven posades des del dissabte, sopar de veïns, perquè és quan jo me dono compte que estan posades. Vull dir, això li ho garantís, que disfressaig del carrer Carles Artou, que era jo, vaig comprovar que estaven les senyals posades i estaven...
Demà han de deixar lliure.
Però això és el que comentàvem, perdó. Enhorabona al segon tram de carrer, perquè de l'Avinguda Mediterrani a l'Avinguda del Cedre he de dir que s'han llevat molts poquets vehicles, molts, molt poquets, respecte al dia d'abans. És a dir, que este matí sí que han retirat menys vehicles, per la qual cosa,
bueno, tots
contents
posem,
i enhorabona i felicitats.
El granet d'arena i tots els dies expliquem quin recorregut van a fer en neteja intensiva, que a més ens beneficia a tots.
I tant.
Recordem que demà serà Avenida Tàrrega, Cedre i el carrer Ramon y Cajal.
Correcte. Avui serà des de... És l'Avinguda Tàrrega, no, però a partir des, del, des del Cedre demà.
Sí, demà. Perquè, clar, a les 12 acaba.
Correcte. Avui ha arribat fins al Cedre,
I demà serà des del Cedre que han arribat avui fins a, al Ramon y Cajal.
I els preguem als, a, les, a la gent de la neteja que per favor que ho faça bé, que no tiri aigua i avant, per allò de que estan tots els veïns minant-los.
Sí.
Regidora, igual que estem fent esta, diguem, esta publicitat per a que la gent d'alguna manera se faça, se posa la malpida i diga no, no, és que jo també vull el meu carrer net i esta informació que estem donant, també volem que esta empresa estiga sabedora de que s'està parlant en mitjans de comunicació de com està fent-se.
Sí, sí, eh? Sí. De fet, el que podem fer també, Susana, si, si volen vostès, doncs podem convidar també a l'empresa per a que puga fer una explicació més intensa del que és el, la campanya, perquè al final jo la faig com a regidor, com a regidora, com a polític, però al final són ells els que ens poden explicar també quins és, són els productes, exacte, que utilitzen i quins són els mecanismes que fan primer, que fan després.
Si demà mos quedem a Cedre Carrer Ramon y Cajal, el dia 12 és Pius 12, Ramon y Cajal, Carrer Tarancón.
Correcte, fins a l'Avinguda Bèlgica.
Dia 13, Pius 12, Carrer Tarancón, Avenida Bèlgica.
Hmm.
El del dia 13 anem al 16, per què, regidora?
Perquè és cap de setmana, no? Si no m'enganye.
Vale, però jo ho tinc que preguntar.
Sí, 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 perquè és cap de setmana.
I anem a la rotonda de Carrefour.
Correcte, fins al carrer Borriana.
Carrer Borriana. I el dia 17, Avenida Europa, carrer Borriana. No n'hi ha excusa per a no saber-lo.
Sí, i de l'Avinguda Europa al carrer Borriana arribem fins a l'Avinguda Cedre per l'altra banda del poble.
I morirem cap a la gasolinera Repsol.
Efectivament.
I el dia 19 de la gasolinera Repsol a l'avenida Mediterrani.
Efectivament.
I el dia 20 de l'avenida Mediterrani a l'avenida Tàrrega.
Correcte.
I el dia 23 estem en tota l'avinguda Cedre.
Sí, perquè ara, clar, ara passem, per a que la gent ho entenga, ara és perquè passem en recte.
Clar.
El que és l'avinguda Cedre, clar, no se fa.
I, de la, i el dia 24 és de la rotonda de Correus, Senda Pescaors, avenides amples per la maquinària, estem
efectivament,
parlant.
Vale? Efectivament.
I el dia 25, Senda Pescadors, carrer Sant Manuel.
Sí.
El dia 26, del carrer Sant Manuel al carrer Joan Mas. Del carrer Joan Mas a la rotonda de McDonald's.
Sí.
I el dia, del dia 27, parem...
I mon anem al 30, 30 perquè és dilluns, correcte.
Carrer José Ramón Batalla, el que és el Barranquet,
mm-hmm,
el dia 30.
Sí, que una de les qüestions que també la gent preguntava és perquè si en el Barranquet havien, s'havien centrat, com si diguem, les festes, mm-hmm, perquè es feia el dia 30.
Mm-hmm.
I és precisament perquè saben vostès que en el Barranquet justament és on està el corro, la infermeria, i també es diposita l'arena de del lo que és el recorregut dels bous i això es neteja el mateix dissabte per la nit per a que el diumenge se es desperte la gent sense arena. Uh-huh. Aleshores allí en ixe carrer també se deixen uns dies a on la empresa que fa el desmuntatge de cada fals puga desmuntar-ho tot i és aleshores quan ja es pot fer d'alguna manera la neteja intensiva, perquè clar, així com els cotxes depenen de la col·laboració veïnal, doncs els cadafals també depenen d'aquest desmuntatge progressiu que es realitza per part de l'empresa. Aleshores, per això es deixa per al dia 30. Això és l'explicació.
I el dia 1, Cardenal Tarancón.
Correcte.
El dia 2, carrer Riu Ebre, carrer Peñagolosa.
Uh-huh.
El dia 3, el Conde de Ribagorza.
Sí. Després hi ha 4, carrer Calvari, fins al carrer Peñagolosa.
I el dia 7...
Del carrer Calvari al carrer... Bueno, a la plaça de Llauraor.
A la plaça Llauraor. I el que sempre ocorreix després és... Solo hi ses calles, ja no existen més Vila-real avança.
És el que estàvem comentant abans. Que aquests són els carrers pels que, per una qüestió de dimensions... pot passar, poden passar aquest tipus de màquines. Per la resta de carrers del poble, els embornals es netegen amb recursos humans, per dir-ho d'alguna manera. Són els humans en que en aparells que són manipulables amb les seues mans, doncs fan ixa neteja. Però això també es realitza no vol dir que no es vagi a realitzar.
A Melilla i Capote se limpia, regidora.
Efectivament, sí. I a més, a Melilla i Capote, ara mateix tenim pendents, concretament al barri Melilla, alguna actuació respecte al, a un, alguna trampilla que tenim de Iberdrola, concretament, que per una qüestió de temps i de pas doncs, s'ha afonat i que això ho hem detectat precisament mentre se realitzaven aquestes tasques de neteja, perquè ha sigut justet un operari de neteja el que ha advertit de que allí teníem una trampilla que estava afonant-se i podia resultar perillós per al pas de vehicles.
Perquè vostè el xafa, no? Melilla, Capote, tot allò ho xafa.
Clar.
Parlen de la sèquia, que se mereix un bon fregonet, també.
Sí, i ahir volia parlar, precisament, perquè, clar, la sèquia justament no clar, és competència ja. municipal.
Ja, ja. És que
no tenim accés,
gent.
Clar, no tenim accés l'Ajuntament, però sí que és cert, i no me cap dubte, que el sindicat de recs intervindrà d'alguna manera per una qüestió però de que ells també fan aquesta prevenció per clar, a la gota freda.
Però és que la sèquia és algo molt emblemàtic per a Vila-real i quasi sempre la culpa la té l'Ajuntament.
I la sèquia el que hauria de valorar també, pense jo, la gent, és el que vostè acaba de dir, que és una qüestió molt emblemàtica, que a qualsevol persona forastera que ve a Vila-real, una de les coses que li crida l'atenció és que tinguem una sèquia que travessa el poble, que crec que som uns privilegiats. Hem de posar-la en valor i hem d'aprendre que n'hi ha que cuidar-la, perquè és un tresor que ens fa singulars i que ens fa, ja dic, que siguem especials a les nostres comarques. I no pot ser que la sèquia siga un vertedero municipal.
Algo que també preocupa i prou, i és les cantonades, sobretot aquestes cantonades que són prou amples. Jo sé que n'hi ha molta pissarra de gos i és aixina el que s'ha de dir. Hem de, a veure, tots ne tenim, una limpieza especial a estes cantonades.
No sé si és que has fet alguna lectura del meu cap abans de vindre, però mira, era d'una de les coses que volia parlar-li i ja se me n'estava anant del cap. Precisament este dimecres, el dia 11, comencem la campanya canina per a la prevenció de ja li dic, dels orins i de les caques del gos
clar.
Que apareixen pel carrer i que saben vostès que està a puntet d'aplicar-se aquesta ordenança municipal que complementa la legislació estatal i la legislació autonòmica envers aquestes qüestions, que les multes van a ser una realitat a tota aquella persona que no porte la botelleta o que no porte les bossetes per a netejar les caques del gos, i a més en imatges molt impactants, perquè una de les qüestions que jo m'he trobat i que no n'era conscient fins a que no he estat en esta regidoria, uh-huh. I ho explique clarament, perquè jo tinc una gosseta i la gosseta quan la passege, a banda de que ella evidentment no alça, com és gosseta, no alça la pateta per a fer pipi.
Ojo, jo que sí n'hi ha que gossetes que alcen la pateta, eh?
La meua no l'alça.
Sí.
Jo soc,
és curiós, eh?
Nosaltres, sempre que l'hem passejada, i a més és que del passeig de la gosseta s'encarrega fonamentalment mon pare o jo mateixa, no ho fem, o sigui, no, anem sempre a un lloc que se pot pisar i cagar tranquil·lament i després ho arreplegues i el tema de la botelleta nosaltres ho fem des de fa molts anys, vull dir, no és una qüestió. No era conscient del mal que fa el pipi dels gossets i les gossetes a les faroles.
És que és corrosiu.
És que és molt corrosiu, però clar. És que jo vaig veure unes fotos que me van deixar impactadíssima de davant del col·legi Bisbe Pont, perquè jo dic, home, però és que ahí s'apolla una persona per error i s'afarolava a l'aire. Vull dir, me va pareixer espectacular. I clar, jo no sabia que moltes vegades unes cintes que veus al voltant de la farola, del piso de la farola, és per a reforçar precisament perquè s'ha vist tan afectada per el pipí del gos, uh-huh. Que te veus obligat a ficar una mena d'abraçadera per a que no caiga aquesta farola. Uh-huh. I clar, igual que les senyals de trànsit, jo pensava, ja, com faran patir de tanta força qualsevol que tinga ganes de fer mal al poble, com pot ser que algú tinga tanta força? Això han sigut entre 3 o 4. No, és que estan tan afectades pel pipí del gos que això una persona que tinga un poc de força fa aixina i la tomba. O sigui, és que d'una espenta tomba la senyora.
Bueno, però si posa l'ordenança en marxa, per a quan, regidora?
Doncs ara mateixa estava acabant de la redacció per tal de ficar-la en exposició pública. O sigui, que ja és imminent. Però tenim ja legislació autonòmica i estatal que ja determina que per el, la caca del gos són 500 euros, són fins a 500 euros de multa.
Estem parlant de prevenir perquè el mobiliari urbà no sofrisca, no patisca i se deterioro i no ens costa més diners.
Efectivament.
Ja ho tenim publicat en el BOP, el pressupost?
Sí, des d'este matí.
Quan ens costa la neteja? Podem saber-lo?
La neteja és que és un lot de 4 anys i ara mateixa no sé dir-li l'import exacte, però està sí,
publicat.
Perquè estarà el que pertany a enguany, però no vaig a mentir-li, vull dir, no m'ho sé de memòria, ho hauria de buscar, però me compromet al proper dia a portar-li les xifres.
M'agradaria molt que vinguera l'empresa que fa esta neteja i que ens diguera com la fa, perquè clar, ara rebrem opinions de totes les classes, és a dir,
clar.
El ciutadà fa l'esforç, aparta els cotxes, que quan més, és com quan venen netejat a casa, quan menys trastos n'hi ha, millor, llevem-lo tot i després posem-lo limpio. Però m'agradaria que sapier, ens agradaria saber als oients com ho fan, perquè vostè parla de limpiar bancs, faroles, limpiar senyals de trànsit, voreres i que els camions grans entren per les avingudes grans, però el personal va en... a condició, porta els útils necessaris per anar per tots els carrers de la població, incloïm els 4 districtes, eh?
Sí, 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 i tant, i tant. Incloem tots els districtes, fins i tot aquells que estan més apartats, com pot ser la zona del costat del pont de Santa Quitèria.
Què tal les cuestes?
Pues bé. El problema de les cuestes, igual que les cuestes considerant que és el carrer Forcall i el carrer Cinc Torres, igual que passa en la placeta Joan Bosch,
sí.
El problema que tenim és que només tenim dret de servidumbre, de pas, l'Ajuntament, són carrers privats, aleshores la neteja es complica moltíssim. Nosaltres podem netejar els voltants, però realment no tenim competència per entrar-hi pròpiament en els carrers a netejar.
A més, jo sé que seguretat no és lo seu, però estaran ben pendents de lo que passa en aquestes zones?
Doncs mira, pel que fa al carrer Forcall i el carrer Cinc Torres, no tinc altra que estar pendent, perquè saben vostès que ha estat el meu barri fins a que em vaig independitzar dels meus pares. Aleshores...
Les cuestes.
Sí.
Estem parlant.
Aleshores sí que estic pendent d'allò que passa perquè els meus pares segueixen vivint allí, evidentment, ben propet.
Lo que està és ben informada,
sí.
Perquè jo imagine que igual que està pendent d'aquest lloc, perquè una bona informació està pendent de tots, vostè avui és la regidora. Mm.
No porta seguretat ciutadana.
Uh-huh.
Però, això era el que em faltava, pel duro, podíem dir. Però n'hi ha bona comunicació amb el regidor de policia, igual que amb tots, però crec que el regidor de policia precisament que tenim actualment, doncs és una persona que em consta que s'implica moltíssim en aquella tasca que se li encomana i estarem pendents ja a la guai de tot allò que ens vulga contar i nosaltres
sí,
també preguntem.
Per lo de la regidoria de transparència que vostès han fet càrrec d'ella, perquè l'Ajuntament de Vila-real siga el més transparent possible. És a dir, on hi ha punts foscos que siguin el més transparents possibles, com
sí,
són aquest tipus de zones.
Però no sé si se refereix a alguna cosa concreta, però també hem de deixar clar que si en algun barri se produeix alguna qüestió que ha intervingut policia o que ha passat alguna qüestió d'aquestes, n'hi ha una cosa que es li diu la llei de protecció de dades que també impedeix publicar certa informació.
Clar, jo no li parlo de publicar-la, sinó d'estar pendent de lo que ocorre allí, perquè sí que és veritat que d'aixes zones, amb així a la ràdio, a parlar bueno, de totes les ocupacions que patien, de totes les amenaces que patien, i hi ha que ser estar... No
ara
tindre,
ve, ara
evitar
ve, clar, foscos. Ara el que ve és una temporada més de la taronja,
uh-huh.
Vull dir que aquesta campanya sí que li puc parlar de que sóc ben coneixedora de que s'ha encetat a Sinorres la campanya de la taronja, perquè ara també sóc regidora d'Agricultura, i estic posant-me en el tema en el màxim que puc, i és cert que en aquestes campanyes prolifera bastant el tema de l'ocupació, i no només de l'ocupació sinó també podríem dir de la convivència conflictiva en alguns barris per la vinguda de gent que ve a recollir taronja i que al final en un pis de 70 metres quadrats acaben vivint desenes de persones a la vegada. Aleshores, crec que cal estar més pendent que mai, però jo entenc que la policia, que també és coneixedora d'aquestes situacions, doncs està més pendent que mai i incideix concretament allà on li interessa quan venen qüestions com aquesta que fan que hagis d'estar més alerta.
Sí, regidora, no ens queda més temps, són les 2:01, però a mi m'agrada que se parli de tots els temes també, d'estos que també existeixen a la ciutat de Vila-real i que s'han d'abordar.
Sí, i tant, i tant.
Pues moltes gràcies.
Gràcies, Fajardo, a vosaltres.
Vicealcaldessa de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies.
Gràcies per convidar-me.